La tercera de filosofia, no ens espantem, no tindrem de pensar tant com l'última. Sí, pensar sí, però pensar coses més pràctiques segurament. No ens anirem a les elucubracions. Aviam, no és la primera vegada que tenim a Marcel Cano, crec que ha vingut ja ben bé dos o tres vegades, i l'any passat amb ells vam fer tot un petit curset de filosofia de 4 dies al mes de maig. Ell va estudiar filosofia a la Universitat de Barcelona i va obtenir la diplomatura en bioètica en aquesta mateixa universitat, postgrau bioètica i qualitat de vida. Actualment està realitzant la seva tesi doctoral, no sé, se sent o no se sent, també a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, i que porta per títol Bioètica i Sostenibilitat, els límits del nostre món. Ell és professor de filosofia política a la Universitat de Barcelona i és autor de diferents articles i d'un assaig Com podem ser humans? Consideracions sobre el reduccionisme científic, l'antropocentrisme i la tecnocràcia, publicat a la col·lecció Els papers de la càtedra número 12 per la càtedra UNESCO a la UPC. De manera que avui farem l'últim dia de filosofia d'aquest curs.
Moltes gràcies, estic molt content de tornar a ser aquí entre vostès i gràcies per tornar-me a convidar. I bé, intentaré fer una xerrada que, si bé la farem des del punt de vista de la filosofia, recorrerem alguns altres temes, com són també la història i l'antropologia, però sobretot pel que hi ha per darrere és una pregunta que és filosòfica, però que va més enllà de la filosofia, perquè ens la podríem fer tots, i és si existeix una natura humana, podem parlar d'una natura humana determinada, i si aquesta existeix, en què consisteix. Val? I potser la conclusió més assenyada que ja avanço, abans d'acabar, és que no existeix cap natura humana. I això ja veurem per què. Per fer-ho, el que faré és un recorregut per dos mites que el nostre món occidental, a partir de la modernitat, tot i que ja venen d'abans, però sobretot a partir de la modernitat, posa sobre la taula, que són dos mites ben coneguts, com la idea de que l'home és un llop per l'home, o l'altre, al contrari, que el mite del bon salvatge, que diu tot el contrari. Val? I aleshores veurem com aquests mites són dos construccions culturals que en realitat el que tenen per darrere són posicionaments que no tenen res a veure amb què sigui la natura humana. I si em permeten, doncs, els hi acompanyaré amb una sèrie de documents i aquesta presentació. Bé, el primer, aquesta pregunta, ens la podem fer a partir d'un llibre d'aquest senyor, que és Ferran Sáez. El llibre és La invenció de l'home. Com a subtítol diu L'equívoc antropològic en el si de la filosofia política. I el Ferran Sáez, que és filòsof també, que no comparteixo masses coses amb ells, però aquest llibre és magnífic i els hi recomano si volen aprofundir en aquesta qüestió de què és la natura humana. Doncs es fa una pregunta que en un primer moment ell diu que és trivial, i aquesta pregunta ens diu que tot discurs polític té un rerefons antropològic, és a dir, que tot discurs polític conté per darrere la idea de què és l'ésser humà. Clar, i això diu, això és banal, és trivial, perquè tot discurs, com a construcció, ha de tenir un subjecte que es dirigeix, és a dir, que parlem quan diem ésser humà, i per tant, o quan diem home, en el sentit que ell ho presenta. Però diu, i això és trivial, perquè evidentment ha d'haver-hi algú a qui es dediqui la política, per qui es faci la política, etc. Però diu, el problema, diu en aquest text, comença a preguntar-nos què és aquest algú. Una dada immediata provinent d'un conjunt d'observacions empíriques, és a dir, una cosa, un objecte que podem reduir a un objecte que pot entendre la ciència, o bé una construcció teòrica no forçosament establerta sobre fonaments racionals. És a dir, una construcció que no té a veure amb un objecte racional que puguem observar, sinó que és una construcció cultural que hem anat elaborant al llarg de la història, però que no té cap lligam amb una qüestió racional. I això és important perquè, segons La importància d'aquesta definició és tan gran que segons què comprenem que és l'ésser humà i quina natura té, la política i l'ètica que se'n derivarà seran d'una manera o d'una altra. Per tant, és una qüestió crucial. Tal com entendrem què és l'ésser humà i què és en la seva substància, farem una política o una altra, una economia o una altra. Diu el mateix Sáez que la definició d'home que entenem a partir de la modernitat es comença a configurar a partir del segle XVI. Val? I curiosament es comença a configurar quan Occident es troba per primera vegada amb l'altre, però amb l'altre que és un absolutament altre, és a dir, quan arriba a Amèrica. Què passa en aquest moment? Diu, apareixen els salvatges, apareixen uns humans que estan deslligats de tot coneixement, del qual no teníem cap coneixement i separats de nosaltres per milers de quilòmetres d'oceà, que de cop i volta apareixen i estan allà i són un problema. I aleshores el salvatge no és, per exemple, en aquesta fotografia d'aquí veuen a la dreta l'Homo Silvaticus, que és un mite d'Occident, l'home salvatge, que ja prové de l'antiguitat. No és això, l'home de la selva en aquest concepte occidental antic és aquell que està dintre de la natura, però que no és un salvatge, sinó que és una mena d'encarnació de l'esperit de la natura que ve del fons dels temps. No, els americans són totalment una altra cosa, són humans salvatges. Aleshores, això genera un problema gran. És a dir, si hem de comprendre que aquesta humanitat nova que hem trobat aquí, hem de buscar quin nexe té amb la nostra humanitat. I aleshores parla d'un concepte molt interessant, que és que a partir de la nova ciència nosaltres utilitzem el concepte d'identitat. A és igual a A i A no és igual a B. Això vol dir identitat. Però els antics utilitzaven un altre sistema, que era el d'analogia. És a dir, una cosa és similar a una altra. Similar perquè és proporcional, per exemple. Com és similar Déu a l'ésser humà? Proporcionalment, l'ésser humà, si és capaç de raonar, proporcionalment la divinitat és absolutament omniscient, absolutament sàvia, perquè hi ha una proporcionalitat de grau. Una altra manera de pensar per analogia és dir que l'ésser és equívoc, que es diu de moltes maneres. És a dir, les coses que són diferents en funció d'una espècie de grau. Per exemple, una pedra no té el mateix grau d'existència que té un ésser humà i encara té menys que la mateixa divinitat. Tots són éssers, però són diferents. I finalment, i molt important, diu, i això ve de la filosofia de Tomàs d'Aquino, etc., hi ha una llei natural que està gravada per la divinitat dintre de l'esperit de totes les persones humanes. Aquesta llei natural la comparteixen, segons el tomisme, tots els éssers humans. Bé, per tant, si aquests són humans, també han de compartir aquesta llei. I aquesta llei té efectes pràctics en com ens comportem. Aleshores, aquest nou continent posa tres interrogants respecte a què fer amb aquestes persones, amb aquests suposats salvatges. La primera és declarar-los al marge de la humanitat. És a dir, són o animals, o monstres, o híbrids entre humans i monstres. És una idea que estava sobre la taula. No poden ser humans. I ja veurem per què. Una segona opció és dir que són semblants a nosaltres de la mateixa manera que utilitzant aquest pensament per analogia, és a dir, compartim alguna cosa amb ells. I l'altra és considerar-los una humanitat però totalment diferent. Clar, aquesta tercera és molt dura perquè si considerem que en aquell moment, sobretot qui van conquerir per primera vegada, qui estaven discutint sobre això eren els de l'imperi espanyol i portuguès, considerem que si és una humanitat diferent, aleshores la divinitat havia creat dues humanitats i això era una contradicció. No podia ser. Quina opció era la que es va adoptar? La segona. La segona. I això que sembla aparentment positiu, també són d'alguna manera humans, va tenir conseqüències molt greus. Per què? Doncs va tenir perquè, si això és així, aleshores comparteixen el nostre origen. Si són també per similitud humans, comparteixen el nostre origen. Si comparteixen el nostre origen, en algun moment la història és comú i en algun moment es van separar de la nostra història. I a més d'això, tenen la mateixa natura humana. Això què vol dir? Des d'una perspectiva del catolicisme imperant en aquell moment, que si tenen el mateix origen, comparteixen què? El pecat original. I si aquesta gent està vivint en la salvatgia, el deure quin és? doncs, adoctrinar-los i tornar-los a la fe que havien perdut. Val? Aleshores, si comparteixen el nostre origen, el deure del cristià és redimir-los del pecat en el que viuen. Per tant, hem d'anar a ajudar-los a redimir-los. Ara bé, qui suposava aquesta opció? Altres pensadors que a la història del pensament han quedat una mica més arraconats, que són, per exemple, Montaigne o Giordano Bruno, que deien que suposaven perquè consideraven que aquestes persones simplement eren una humanitat amb costums diferents. No hi havia que complicar-se més l'existència. Però clar, el pensament tal com estava construït en aquest moment històric estava fonamentat en aquesta idea, i el poder polític i el poder religiós ens deia que si aquestes persones compartien el mateix origen, necessàriament havien de tornar a la humanitat, i això passava per evangelitzar-los. Si comparteixen la mateixa història que nosaltres, aquí una cosa molt interessant, si tenen la mateixa història, vol dir que la història tal com es concep en aquest moment i es concebrà també després a la modernitat, i en certa manera encara malauradament es concep així, es suposa que hi ha un origen primitiu on totes les coses són primàries, són més burdes, i que progressivament el temps, la línia del temps, el que fa és tornar més civilitzades, més modernes, totes les criatures humanes. Clar, si això és així, aquells estan en l'estadi de la prehistòria. I per tant, què hem de fer? Doncs portar-los a la civilització. Clar, eren considerats bàrbars i primitius que havíem de civilitzar. Aquest esquema lineal es mantindrà segles, durant segles, per exemple, per justificar el colonialisme. Per tant, és a dir, els bàrbars, els primitius, se'ls ha de portar a la civilització, vulguin o no vulguin, i és l'esquema paternalista que s'ha fet servir amb el colonialisme i ja des d'aquest moment. I aquí ve una qüestió forta: si comparteixen la nostra mateixa natura humana, aleshores, per exemple, haurien de conèixer que per la llei natural i degut al pecat original, la gent no pot anar despullada pel món. Ha de tenir vergonya. Sobretot la dona ha de tenir vergonya d'anar despullada pel món. I aquests salvatges no tenien la més mínima vergonya. Per tant, la llei natural encara no s'havia encarnat. Li havien de fer encarnar aquesta llei natural en aquestes persones. És a dir, si basaven la seva vida en normes aberrants, anaven contra natura. Aquesta paraula, contra natura, que s'havia de remodelar. Per tant, la llei natural o era contradita per aquestes persones, per tant era falsa, cosa que no podia ser, o bé el que havíem de fer és reestructurar la vida d'aquestes persones perquè s'acomodin a la llei natural. Bé, per tant, en aquest moment també podríem dir una puntualització: no podem parlar de racisme perquè el racisme és un concepte que neix amb la ciència moderna i sobretot a partir del segle XIX. Aquí les diferències racials pel color de la pell i tot això, els antics, fins a l'època científica, eren considerades diferències basades doncs, pel clima o per qüestions superficials. No hi havia aquesta idea de racisme. Per tant, què queda? Si d'altra banda anem passant el temps i amb aquest pas del temps ens adonem que arriba un moment, aquí estem al segle XVI, però comencem a arribar al segle XVIII, segle XVII, XVIII, passa el temps i progressivament els fonaments de la política progressivament deixen de ser la divinitat i fem el salt a la modernitat, i el fonament de la política, si ja no és Déu, qui és? És l'ésser humà. Per tant, si la política es fonamenta no ja com en l'antic règim, la qual cosa no vol dir que el pas sigui ràpid, hi ha països en els que això, aquest pas no s'ha fet mai, però realment el canvi entre l'antic règim, entre el règim de l'absolutisme, la divinitat que ho és per la gràcia divina, a el republicanisme modern, on el poder polític es fonamenta en el concepte de ciutadà que té drets i que per tant el poder polític emana del poble, per tant emana de les persones, aquest canvi, aquesta mutació de sentit, quan es produeix, deixa i deposita el fonament de la política en què? En l'ésser humà. Ja no és la divinitat, l'ésser humà és el fonament de la política. I aquí apareix aquella pregunta: i si això és així, hem de saber quina natura té l'ésser humà per poder fer una política. I a partir d'aquí venen dues opcions molt interessants. Una és aquesta: l'home és un llop per l'home. Aquesta és l'opció hobbesiana. Després veurem l'opció russoniana, que és el bon salvatge. Què vol dir que l'home és un llop per l'home? Estem ja a Hobbes, Thomas Hobbes, era un home del seu temps, però del seu temps dels més avançats. Ell estava en contacte amb, per exemple, havia conegut a Galileu, tenia coneixement de la nova ciència, i per ell estava doncs, fascinat per aquest coneixement científic, i aquest coneixement científic, a partir de Galileu, Newton, després, i de Copèrnic, etc., es basava en la idea del que Galileu fonamentarà com la nova ciència i la nova física. I els principis de la nova física diuen que els cossos es mouen per principis d'inèrcia, per principis físics. Per tant, si els cossos són com boles que xoquen entre elles i aquestes boles xoquen per una llei universal, tot el que hi ha a la natura és mera física. I l'ésser humà també no és més que mera física. Primera idea important que es desprèn d'aquesta visió del món. L'ésser humà és un ésser exclusivament material que es regeix per les mateixes lleis de la natura. Si això és així, val? El que passa és que ho podem assumir als principis de la nova física, molt ràpidament. Aquests tres principis. El moviment es dona per una causa. Quan un cos es mou, quan agafem una bola i la movem, es mou perquè hi ha una cosa que l'impulsa. O bé aquest impuls és intern o és extern. Després, el moviment és independent d'una causa, d'una finalitat externa, és a dir, com per exemple el destí, la providència, tot això queda fora a la modernitat, no hi ha causes externes. És el que s'anomena, després s'anomenarà el desencantament del món, ja no hi ha substàncies estranyes, només hi ha moviments de partícules. Val? I finalment, quan el mòbil es mou, i aquesta és molt important, quan la bola es mou, a partir d'aquest moment el seu moviment és determinístic, és a dir, a menys que hi hagi una altra força que xoqui contra ell, aquest moviment ja no es pot aturar. Val? Per tant, és determinístic. Quin exercici fa Hobbes? No? El que fa és doncs, un moviment de donar la volta a aquest pensament. El que dirà és, l'ésser humà és un ésser natural, un ésser biològic, un ésser, per tant, físicament constituït. Si això és així, està sotmès a les lleis de la natura. I si està sotmès a les lleis de la natura, el principi d'inèrcia que en les partícules físiques és el que posa en marxa el moviment, en l'ésser humà serà el principi de supervivència. És a dir, la llei bàsica en la que l'ésser humà es mou com qualsevol altra criatura viva és el principi de supervivència, la llei de la pròpia conservació. I aleshores dirà, si això és així, l'ésser humà farà tot el possible sempre per sobreviure. I aleshores tot el que existeix davant seu serà allò que intentarà dominar per sobreviure. I diu, i es tornarà en un ésser egoista. Però Hobbes dirà, aquest egoisme no és moral, està desvinculat de la moral. És un egoisme vinculat a la pròpia supervivència. És a dir, necessàriament, de la mateixa manera que és determinístic el moviment de la bola un cop s'ha posat en marxa, el moviment de la supervivència és determinístic. La criatura humana no pot fer res per aturar aquest impuls cap a la supervivència. Per això, en tot moment, l'ésser humà buscarà la seva supervivència i estarà sempre en lluita uns contra altres. I aquí ve quan Hobbes dirà, aleshores, a l'estat de natura, és a dir, sense civilització, l'ésser humà és una bèstia per l'ésser humà. És a dir, sempre estarà enfrontant-se amb ell mateix per la supervivència. Però com que Hobbes té també un element cartesià, dirà, però no és només un pur moviment cap a la supervivència, sinó que a més és racional. Què vol dir per Hobbes racional? Que la seva supervivència està també determinada per una capacitat de posar fins, d'una racionalitat, de veure si he d'aconseguir un objectiu, quins mitjans tinc i quins impediments tinc per aconseguir el meu fi. Diu, i si això és així, se n'adonarà per la seva racionalitat que l'única manera en què pot arribar a sobreviure sense aquest estat de guerra contínua és que cedeixi la seva sobirania a un poder superior. És a dir, que es junti a través d'un pacte polític en el qual decideixi que entre un i l'altre, entre tots, no s'agrediran i deixaran la seva sobirania a un tercer. Per què? Perquè aquest tercer tindrà l'únic monopoli de la violència. És a dir, la idea és, jo no t'agradeixo si tu no m'agradeixes i posem un tercer que serà el que vigilarà perquè no ens matem entre nosaltres. I aquest és el pacte polític modern. Des del hobbesianisme cap endavant, diu, els éssers humans necessiten contínuament estar sotmesos, val, a un pacte que el que fa és vincular-los a una mútua dependència vigilada per un leviatán, que és el que diu, és a dir, per un poder polític superior. Si els deixem a si mateixos, aquestes bèsties es mataran entre ells. I aquesta és la idea de que l'ésser humà és un job pel propi ésser humà. És a dir, en el pensament hobbesià, aquest contracte social es tradueix en un sobirà, que és el que té la potestat de la intervenció, del control i de la vigilància i el patrimoni de la violència. Aquest sobirà, per exemple, es diu a vegades que Hobbes és absolutista i no és veritat, és al marge que sigui un monarca o que sigui una assemblea o que sigui una república en la que s'escull algú per tenir aquest poder polític. El que està clar és que està desvinculat de tota moralitat. Diu, com que l'ésser humà és una bèstia, però el seu marge de racionalitat li permet arribar a acords, l'acord màxim és aquell que ha sotmès el poder a tots els altres. I així no es maten entre ells. Quina és la imatge doncs, que hi ha per aquí de l'ésser humà? Doncs la imatge d'un ésser que bàsicament està enfrontat sempre l'un contra l'altre i que és un ésser bestial. La civilització és l'única que porta la pau a l'espècie humana. És a dir, i la civilització, per exemple, també té un trasllat en el que anomenaríem la racionalitat tecnocientífica. Per exemple, aquí, per acostar-lo a l'actualitat, sense dir que el pensament de l'Eudald Carbonell és hobbesià ni molt menys, però sí que és veritat que coneixen segurament a aquest antropòleg català, hi ha un article molt interessant que és, que en el que ens diu que estem rodejats d'animals poc evolucionats, de simis poc evolucionats. És a dir, que els humans seguim sent una nova versió d'aquelles bèsties hobbesianes, som simis poc evolucionats. I que per tant el que busquem és lluites pel territori, lluites per l'egoisme i per la supervivència, etc, etc. I diu, aquí ja no és un poder polític el que ell proposa com a solució dels problemes, ell proposa la racionalitat tecnocientífica. És a dir, el principi de Carbonell és quan serem humans? Doncs serem humans quan racionalitzem tots els principis tecnocientífics i totes les tecnologies que tenim i disposem de cara a la supervivència de l'espècie. Bé, això vol dir que només arribarem a ser éssers humans, és a dir, la nostra natura, la nostra essència humana arribarà a ser plenament humana quan aconseguim creuar-nos amb la nostra pròpia tecnologia. Així, doncs, pot dir coses, per exemple, en aquest llibre, en l'Encara no som humans, com que, per exemple, els hi llegeixo un fragment, no? La selecció tècnica, és a dir, quan socialitzem aquesta tècnica, aquesta ciència, haurà de facilitar que en el segle XXI, el que en el segle XXI encara sembla ciència-ficció, la implantació de sistemes permanents d'informació al cervell, els cíborgs ben desenvolupats, els ordenadors moleculars, és a dir, el procés de la biotecnologia pot arribar a punts inimaginables. Podem pensar que la manipulació genètica ens podrà adaptar a viure en ambients sense atmosfera. Els astronautes actuals han d'adaptar-se tècnicament a les condicions espacials, amb vestits espacials, amb sistemes de respiració. On va fer el mateix amb l'ús del vestit de latituds extremes de la Terra. I diu, en el futur, l'enginyeria genètica es podrà aplicar a l'adaptació de la gent que hagi de viure a l'espai, modificant-los per suportar les condicions espacials de la manca d'atmosfera. És a dir, imaginem un món tecnològicament perfecte on els humans ens creuarem amb la tecnologia i deixarem de ser bèsties salvatges per ser éssers exclusivament racionals des d'una racionalitat tecnocientífica. Això és una traducció moderna del mite de que l'home és un llop per l'home. És a dir, la idea no és que sigui un llop, ara la idea és que és un simi, i és un simi poc evolucionat. Quan evolucionarà? Quan es fongui amb la seva tecnologia i utilitzin uns criteris racionals que transformin aquesta matèria salvatge que és l'ésser humà en un ésser civilitzat. Per tant, estem dintre de la mateixa natura. Anem a veure ràpidament l'altra cara de la moneda, l'extrem contrari. És a dir, en aquest moment, recapitulem, estem dient que estem buscant què és l'essència de la natura humana, perquè si hem d'erigir una societat, aquesta societat ja no es pot fonamentar amb la gràcia de la divinitat, sinó que es sustenta en el que sigui la natura humana. És a dir, el fonament de la política és determinar què som els humans. Doncs bé, aquella era una opció, que encara és vigent, com hem vist. Hi ha una altra opció, som la idea del bon salvatge, és la contrària, és la idea de que és la civilització la que corrompeix. És a dir, que originàriament, al contrari, totalment al contrari que l'altra visió del món, la natura humana esdevé dolenta i esdevé mesquina i egoista quan es torna civilitzada. És a dir, tot al contrari, a l'estat de natura, l'ésser humà és bo per natura, és bo, sempre. Això també té les seves visions, no? Per exemple, el mite del bon salvatge neix sobre, ja ve d'antic, però sobretot neix com a tal en la literatura dels viatges. I quan també? Doncs Amèrica. Quan els europeus arriben a Amèrica i es troben, com per exemple el baron de Laontan, en els seus tres volums, Els viatges d'Amèrica, a principi del segle XVIII, es troba allà doncs, que ha de fer una sèrie de viatges en el que comparteix un temps amb els indígenes americans. I en aquests viatges de llibres estableix un diàleg, és a dir, copia els diàlegs que ha tingut amb aquests suposats salvatges i contribueix decisivament a aquest mite del bon salvatge perquè postula la superioritat moral d'aquell salvatge, suposadament salvatge, enfront del civilitzat europeu. I ho fa amb una sèrie d'elements molt interessants, no? Perquè aquí no ho llegiré tot, no? Però en aquest fragment de diàleg que jo he posat aquí, per exemple, el propi Laontan està discutint amb Amadario, que és un indígena, i en aquesta discussió li diu coses com per exemple aquesta, no? Tradueixo directament del francès, perdoni, però diu: "Quin tipus d'homes són els europeus? Quina mena de criatures fan el bé per la força i només quan els obliguen?" Perquè què li ha dit abans Laontan? Diu: "Nosaltres som superiors perquè tenim la llei. I la llei, qui la incompleix, és castigat." I ell li diu: "És que aleshores és que sou dolents, perquè necessiteu que us vigili, que us castiguin. Nosaltres no tenim llei i no matem a ningú, i no ens matem, i vivim en harmonia." Després li diu, per exemple, que ja els tòpics aquests del bon salvatge, quan parla del procés del progrés, dic: "Què és allò del progrés, allò que vosaltres esteu fent a la natura, sinó destruir-la?" Després també li comenta coses com, per exemple, la llibertat. Diu: "Quina mena de llibertat teniu si vosaltres, els francesos i els anglesos, us deveu tots al vostre rei?" Diu: "A la nostra comunitat de salvatges, diu aquí, no hi ha ningú que pertanyi a cap altre, i aquí ens movem tots lliurement com volem." Diu: "Vosaltres sou uns esclaus, nosaltres som lliures." I li diu: festa indi com nosaltres i seràs lliure." Clar? Doncs tota aquesta construcció també es comença a posar en marxa i aquí tenim doncs a Rousseau, que és el que teoritza d'una manera més potent aquesta idea del bon salvatge. És a dir, en les seves obres, sobretot a l'obra en el discurs sobre l'origen i el fonament de la desigualtat entre els éssers humans, entre els homes, el que fa és precisament posar aquesta idealització de l'ésser humà a la natura. I què ens ve a dir Rousseau? Ens ve a dir que precisament en aquest camí cap a la civilització és quan l'ésser humà ha anat agafant, posant-se a ell mateix cadenes. I que ha transformat aquestes cadenes en cadenes brillants, cadenes d'or, cadenes de diamant, però cadenes. Diu: "Fins i tot la cultura és un encadenament." I diu Rousseau: El salvatge, originàriament, no té consciència de maldat, sinó que el salvatge, en el seu món immediat, és una persona innocent. I diu: "I com neix la civilització?" diu Rousseau, no? Diu: "Doncs la civilització neix a partir d'un moment determinat en el que algú, per una qüestió ben concreta, va decidir parlar de la propietat privada." I diu, una cita del discurs sobre aquest llibre, del discurs sobre l'origen i el fonament de la desigualtat, diu: "El verdadero fundador de la sociedad civil fue el primer hombre que, tras cercar una porción de tierra, tuvo la ocurrencia de decir: 'Esto es mío'", y dio con gente lo suficientemente simple como para hacerle caso." Es decir, diu Rousseau, totes les diferències socials estan basades en una injustícia de principi que no té cap origen fonamentat ni en la divinitat ni en una suposada superioritat d'un bé de la propietat o un bé de la civilització, sinó que la civilització neix d'entrada per un acte d'injustícia i que a partir d'aquest acte d'injustícia es va pervertint la bondat originària de l'ésser humà. Saps què és el que diu Rousseau que cal fer, doncs? Per tant, no podem tornar enrere i tornar a l'època primitiva en el sentit positiu. Fixin-se que en un sentit, en l'anterior sentit, lo primitiu és lo negatiu, en el sentit roussonià, lo primitiu és l'originari, lo bo. Però ja no podem tornar a aquest estat primitiu. Per tant, diu, hem de reformar la societat. Tornar-la a reformar per tornar a generar homes virtuosos, no? Que siguin assimilables a aquesta bondat del bon salvatge. Per tant, la transformació d'aquesta forma de vida civilitzada, a què s'està referint? Doncs, a part de que s'està referint evidentment als imperis, als exèrcits, a les guerres, etc., també s'està referint a algú que hi detesta, que és la forma de vida cortesana de París, la hipocresia dels salons, la hipocresia d'aquells que estan molt cultivats, d'aquella gent molt refinada, però que es van apunyalant els uns darrere els altres per l'esquena. I ell, doncs, fuig de tot aquest món. Aleshores, per exemple, aquest mite del bon salvatge continua més endavant, després de Rousseau, per exemple, amb Bougainville, que és el que definitivament posa la pedra de toc final, perdó, la pedra del fonament final de la idea del bon salvatge. Aquest senyor va anar pel món viatjant també, com la Ontan va estar viatjant per Amèrica, però aquest senyor va estar viatjant sobretot pel Pacífic. I què es va trobar a Bougainville al Pacífic? De fet, hi ha una flor que porta el seu nom, la Bougainvillea. Doncs ve d'aquí, es troba a Tahití. Tahití és el paradigma de la bondat natural de l'espècie humana. Els tahitians, i això passarà fins i tot en el nostre inconscient actual col·lectiu, quan pensem en el paradís, pensem en Tahití. Què és Tahití? Doncs el paradigma del bon salvatge roussonià, traslladat a un poble concret del qual els occidentals reben unes notícies molt fragmentades a partir dels navegants. És a dir, i aquí, per exemple, tenim el quadre de Gauguin. Gauguin se'n va al paradís, precisament, se'n va buscant aquesta innocència. És a dir, sempre hi ha aquest anar cap allà, no? cap a la idea del paradís. És a dir, en aquest viatge al voltant del món, que el publica uns anys més tard, cap a anar acabant el segle, el 1771, aquest viatge al voltant del món es reafirmarà el mite de Tahití com a paraís, és a dir, el mite d'aquells homes i dones innocents, bons per natura, que acullen amb molt d'alegria els visitants i, sobretot, on la nuesa del cos no és un pecat, sinó que està acceptada. És a dir, tornem una altra vegada a aquell principi originari que dèiem, aquella humanitat que està precisament imbuïda del pecat original, però que desobeeix aquesta llei original, aquest pecat original, aquesta llei natural que hi havia que hauria de ser dins dels seus cossos. Diu, ells no han estat tacats pel pecat original, ells van, sobretot elles, despullades, i no passa res, i no tenen cap vergonya. I aleshores, això és part d'aquesta idea d'innocència, també ve contraposada a la moralitat o a la falsa moral d'Occident en aquest moment, del segle XVIII. Es contraposa un món al món de tot allò que és sobrecarregat, de tot allò que és fals, que és hipòcrita, totes aquestes bones maneres, tota aquesta gran educació, enfront de la senzillesa primitiva dels tahitians. Sobretot, és interessant veure que tot el procés d'educació dels nobles després de la mitjana ve quan els nobles es transformen en cortesans. És a dir, quan l'absolutisme, un entre altres mecanismes que té l'absolutisme per fer-se seu el poder central és fer com una imatge la imatge típica del rei sol. El sol està al mig i al voltant d'ell està tota la cort. I què són els cortesans? Són els nobles que ja no són aquells nobles medievals, guerrers, bruscos, bruts, que només pensen en la guerra, sinó que són aquells nobles refinats, cultes, molt artificiosos, que giren al voltant del rei i que, per tant, aquest poder polític els ha absorbit. Però aquesta educació del noble arriba a tals extrems que ens trobem amb tot el que criticava Rousseau dels salons de París o tota la hipocresia de les corts europees, com sobretot la francesa i l'espanyola, que eren les més potents a nivell d'absolutisme. No? Aleshores, clar, és un xoc l'un amb l'altre, no? Una visió amb l'altra. Bé, també tenim el nostre pensador o paleantropòleg que torna a recollir aquest mite del bon salvatge a l'actualitat. I curiosament, si es fixen, aquest senyor és Juan Luis Arzuaga. Eudald Carbonell i Juan Luis Arzuaga són els codirectors de les excavacions de Tapuerca, els dos. I parteixen dels mateixos fets concrets, que són aquestes excavacions de Tapuerca, per arribar a conclusions completament diferents. I és curiós com l'oposició és enorme quan veiem com, per exemple, aquí ens referirem a una entrevista que li van fer a La Vanguardia, que a la Contra, que van titular Comer carronya nos hizo inteligentes. Per què? Perquè està parlant d'aquell moment on els nostres avantpassats van començar a utilitzar eines per trencar els ossos dels animals morts i menjar-se la moll de l'os, i això doncs va produir una aportació de vitamines tan gran i de proteïnes i de greixos que va fer que el cervell pogués desenvolupar-se amb més força. I per això diu la relació entre l'estómac i el cervell és proporcional. Si mengem proteïna que es pot menjar molt energètica, podem reduir el volum de l'estómac i dels budells. Els herbívors tenen una panxa molt gran i aleshores podem concentrar més energia al cervell. I diu, clar, com més potent és la proteïna que mengem, més podem desenvolupar el cervell, perquè és el que més gasta, més energia gasta. Un sistema digestiu d'un herbívor gasta molt i el seu cervell gasta poc en comparació amb un ésser humà. Aleshores diu coses molt interessants, no? Diu, a partir d'aquí, a partir d'aquesta explosió de la utilització d'eines i del consum de carn i la retroalimentació que es produeix, diu, el ser humà no s'expandió per el planeta. Diu, claro, diu, ja no és tan esclavo del medio natural, gràcies al medio social. Y en estos últimos 2 millones de años, de todos los homos aparecidos, han sido el cromañón, hace unos 200.000 años, el dueño de un cerebro mayor con capacidad simbólica, nosaltres. Y después diu, mantuvimos esa dieta de caza y recolección hasta hace solo 10.000 años, cuando todo cambió, y inventamos la agricultura. Els ecos russonians comencen a sonar aquí. Fa 10.000 anys vam passar de ser alegres caçadors-recolectors que anaven pel món doncs, amb un règim de això que agafem, això que mengem, passem de cop i volta a ser, de cop i volta no, però l'imaginari, això triga milers d'anys, però passem a ser agricultors. I clar, què vol dir ser agricultors? Hi ha un llibre molt interessant, que és La formació de la humanitat de Richard Leakey, que, clar, com a llibre de paleontologia, no, les dades estan molt endarrerides, és dels anys 70, vull dir que no és massa fiable des del punt de vista científic, perquè més que res perquè ha passat molt de temps i tenim moltes més espècies d'homo, etc. Però els dos últims capítols són interessants perquè exposa la vivència d'aquest antropòleg amb un poble caçador-recolector que es coneixen com els Kung, és molt difícil de pronunciar, però que tots coneixem com a Bushimans, que viuen doncs, entre Botswana i Sud-àfrica i que a més sembla ser, per proves d'ADN, són doncs, la humanitat més antiga, els humans més antics. No? Doncs diu, aquesta gent, en un moment donat, als anys 70, el govern de Sud-àfrica comença a incentivar la sedentarització. Diu, quina és la seva forma de vida? Ells van, les dones i els nens recolecten i els homes cacen. Això és un sistema caçadors-recolectors. Aleshores, de què mengen majoritàriament? Del que recolecten, no del que cacen. Per tant, diu, hi ha una divisió de les tasques per sexes, però qui té un rol igual al de l'home o de vegades superior és la dona, perquè depèn d'ella el sustent del grup. I a més d'això, diu, com a caçadors-recolectors, i han d'anar pel món i han d'anar per un clima que és bastant dur, i no tenen gairebé res. Tenen quatre cabanyes, arcs i fletxes, una mica de roba així simbòlica, algun estri per conservar l'aigua, però poca cosa més. I no tenen res. I el que tenen, a més, una altra coincidència amb Rousseau, és no hi ha propietat privada. És a dir, quan recol·lecten i cacen i posen tot, què fan amb aquest menjar? El posen al mig del poble. El poble és una estructura circular, ho posen al mig i mengen. I quan s'acaba, s'ha acabat. I els que venen de fora també participen de menjar encara que no hagin caçat. És a dir, no hi ha aquest concepte de propietat privada. Què passa, diu Leakey, molt interessant, quan aquestes persones intenten sedentaritzar-les i transformar-les en agricultors. Que clar, ells, de cop i volta, ara sí, de la nit al dia, han de transformar-se en agricultors amb una mentalitat de caçador-recol·lector. I el senyor o senyora que es dedica a llaurar un terreny, a plantar, a esperar que creixi, a regar en la mesura que pugui i a recol·lectar els fruits del seu treball, passa un temps invertint un treball valuós en aquella tasca. I quan arriba la collita, resulta que venen els seus cosins, amics i coneguts i saludats i se li mengen, perquè no hi ha concepte de propietat privada. Aleshores, com se li mengen, l'altre diu, se m'han menjat el fruit del meu treball. Clar, ja no és un treball col·lectiu, sinó que és el meu treball. Aleshores té dues opcions. O s'enfada amb tota la comunitat i aleshores no reparteix res i queda exclòs, o aleshores s'arruïna. Bueno, i aleshores, a partir d'aquí, Leakey comença a dir, justament en aquest moment, fa 10.000 anys, també comencem a tenir proves en l'arqueologia de què és en aquest moment quan comencen a haver-hi muralles. És a dir, quan comença a haver-hi la necessitat de defensar un territori, quan comencen a formar-se els primers imperis, quan comença a organitzar-se una milícia per protegir què? El fruit del treball de la comunitat o dels agricultors, per tant, la propietat privada. Sí, i aleshores Richard Leakey ve a dir una mica això, no? És a dir, hi ha una transformació d'aquest esperit natural, recol·lector i caçador que no coneix la propietat privada, enfront de l'esperit de l'agricultor que necessita un ordre social en el qual es pugui garantir el respecte a la seva propietat en la que ha invertit treball. I a partir d'aquí, diu, es va tornant més complexa aquesta relació, l'agricultura va funcionar millor, van haver-hi excedents i els excedents fan que hi hagi gent que no hagi d'ocupar-se de l'agricultura i es pugui dedicar a fer altres coses, entre elles a inventar l'escriptura. Per què es va inventar l'escriptura? Doncs per tenir una llista catalogada dels productes que es guardaven en el magatzem reial. I aleshores neixen els funcionaris. Però no només aquests, sinó que una part d'aquesta societat es dedica a agafar les armes perquè no vinguin els primers pirates de torn a robar la collita. I algú ha d'organitzar això perquè no siguin caos. I comencen a aparèixer les jerarquies polítiques. Clar, tornem una altra vegada en aquesta dualitat entre la natura humana, lliure, salvatge i bona en si, i la natura civilitzada. Quina és la bona? Quina de les dues? Bé, aleshores, per Arsuaga, està clar que és la salvatge. Diu, a més d'això, diu, hi ha una quarta fase, apareix l'agricultura, ens alimentem millor, i diu, murió el paleolítico, que és aquest moment de caçadors recol·lectors, i neix el neolític, que és quan comença l'agricultura. Empezó ahí otro mundo. Es el origen de los obesos, del crecimiento demográfico, de las caries y de las grandes civilizaciones. I diu, una pena. Diu, una pena, l'agricultura nos liberó de vagar tras la caza. I diu, yo creo que la humanidad vivió su edad de oro, i aquest és un concepte molt important, justo antes de inventar l'agricultura, hace 14.000 años, cuando pintábamos Altamira. Diu, basta con ver sus esqueletos. Diu, ¿qué ven esos esqueletos? Diu, que son espléndidos. Hombres y mujeres de 1,80 m, sanísimos, con huesos bien calcificados, dentaduras sin caries, largas piernas, muy esbeltos. Qué bellas mujeres eran aquellas, qué tipazos, diu. Diu, compárenlas con alguien, diu, con las atletas de los Juegos Olímpicos. Diu, y todos orgullosos con sus armas, qué gente más estupenda. Estem colant ja conceptes al que estem construint aquesta imatge. Diu, cazando de aquí para allá. I diu, sí, y disponían de mucho tiempo libre, tiempo para juegos, fiesta, relación social, el arte, la construcción, relatos, mitos, leyendas. Diu, está pintándome el paraíso, li pregunta el entrevistado. Diu, yo admiro aquest mundo, preferiria aquella vida. Eran gente que no tenían que obedecer a nadie. El mateix que estem parlant del conte de Lahontan, és a dir, jo, salvatge, sóc lliure, tu civilitzat, ets esclau. Diu, no tenían que obedecer a nadie, a la de un esforzado agricultor del neolítico. Creo que nunca el ser humano ha sido tan dueño de sí mismo, ni nunca su dieta ha sido tan completa, variada y rica como entonces. Dueño de sí mismo. És a dir, està dient el mateix que el conte, el baron de l'Ontan posava en boca del iroquès, de l'índia americà, que li estava dient, comparant-lo amb la seva civilització. Diu, i no mejoró la dieta con la agricultura? Diu, no, empeoró. ¿Por qué? Pues que todos comían, pero comían peor. Una dieta más monótona, más un monocultivo, i aquesta menor variació doncs, va fer un empobriment de la dieta. És a dir, en definitiva, el que es diu és que també l'explotació de la dona també neix amb el neolític, amb l'agricultura. Perquè diu, ¿por qué dice que en el neolítico se explotó a la mujer? Diu, en el neolítico la mujer se convirtió en fuerza de trabajo para el cultivo, es decir, en un valor de cambio, en una mercancía, en un objeto. Contraposició amb les dones caçadores-recolectores que tenen el mateix estatus que els homes. Perquè, entre altres coses, la càrrega d'aportació de proteïnes la tenien elles a les seves mans. Els caçadors de vegades caçaven i de vegades no. Si caçaven era fantàstic, però quan no caçaven, de què menjaven? No? En definitiva, el que es ve a dir és que si es fixen i si coneixen una mica el cinema, veurem que les dues imatges conviuen al nostre món. A la dreta, a la seva dreta, tenen la imatge de Bailando con Lobos, han vist aquesta pel·lícula. El Sioux, que és? És el bon salvatge, és el civilitzat. I la cavalleria, que és? Tot el contrari, aquells que venen a matar-los i aniquilar-los. A l'altra pel·lícula, a la de l'esquerra, quina és? Murieron con las botas puestas. És el contrari. El gran i valeroso general Custer, un genocida, tot s'ha de dir, però que muere con honor frente aquí, enfront dels salvatges. Aleshores, quina ens hem de creure de les dues? Quina ens hem de creure? Personalment, hi ha una que m'agrada més que l'altra. M'agrada més. Personalment, jo estic més de cara al bon salvatge que no a l'ésser humà com a bèstia per si mateix. Però això és una qüestió de gustos. Perquè què sigui en realitat la natura humana no ho podem determinar, sinó que és una construcció que nosaltres fem a partir de les nostres necessitats, desitjos, anhels, veleitats, les nostres esperances o les nostres pors. Contínuament estem construint imatges i el que és més important, que aquestes imatges que construïm serveixen per legitimar els nostres actes. És a dir, si diem que el món està fet i dominat per males bèsties, per simis mal poc evolucionats, aleshores què necessitarem? Més civilització, més ordre, més racionalitat, un ordre superior. Si diem que en realitat la civilització és el caos i ens està destruint, què necessitarem? Eliminar la civilització i tornar a un ordre més sa, més equilibrat, més micro, no tan macro. Però aquestes dues opcions, hi ha una que sigui pura i absolutament verdadera en si mateixa, o totes alhora tenen alguna cosa de veritat i alguna cosa de fals? És aquesta construcció. Per tant, podríem anar concluint que, en certa manera, allò que anomenem natura humana depèn de la nostra visió del món. La modernitat nostra ha construït aquestes dues alternatives de què és l'ésser humà. Però abans de la modernitat, quina era la visió dominant? Què era l'ésser humà? El fill de la divinitat, el fill de Déu. I per tant, si l'ésser humà era el fill de Déu, era una criatura que tenia una preponderància en el món, però per sobre que hi havia una estructura teocèntrica. Quan l'estructura del món teocèntrica cau, l'única que queda és l'estructura antropocèntrica, és a dir, l'ésser humà esdevé el nucli, el centre del món. Però això és una característica pròpia de la nostra cultura en un moment determinat de la nostra història i que encara ens dura. Si anem a altres cultures, l'ésser humà és una altra cosa i és definit com una altra cosa. Cada grup humà defineix la natura humana d'una manera diferent i potser la qüestió està en pensar que els orígens de la nostra visió del món estan, per exemple, o podríem anar a un text molt originari, molt fonamental, que és el discurs de la dignitat de l'home de Giovanni Pico della Mirandola, escrit el 1487. Clar, Vull acabar amb aquest text perquè em sembla fonamental la intuïció que Pico va tenir amb aquest text, perquè tot i que ell s'està referint, i els recomano que llegeixin perquè és un text d'una gran bellesa i està molt ben escrit i és un text fonamental i original, que està als orígens de la nostra cultura, i que el que diu Giovanni Pico de la Mirandola és que la divinitat ha fet a l'ésser humà de tal manera que no li ha donat forma, sinó l'ha fet de tal manera que la seva pròpia forma se l'ha de donar a ell mateix. I aquesta és la diferència de l'ésser humà enfront de les altres criatures. I, si em permeten, és una mica llarg, però amb això ja anirem acabant, deixin que els llegeixi aquest fragment de com descriu Pico el que és la natura humana. Diu: aleshores va agafar l'home, obra imatge indefinida, la divinitat, i col·locat al centre de l'univers, ja estem en l'antropocentrisme, li va parlar de la següent manera. Ara li està dient el que la divinitat li diu a l'ésser humà quan el col·loca en el centre, en el punt de domini del món. Li diu: no et van donar ni un lloc fix, ni un aspecte propi, ni cap gràcia peculiar, o Adam, perquè tinguis i posseixis pel teu desig i per la teva intenció aquell lloc, aquell aspecte i aquelles gràcies que tu mateix escollis. La naturalesa definida per als altres éssers es torna en els límits de les lleis que nosaltres hem prescrit. És a dir, els altres éssers vius estan limitats per les lleis naturals, en canvi tu només estàs limitat per la teva intel·ligència. És a dir, tu ets responsable de la teva imatge, del que tu construeixes de tu mateix. I diu: tu no estàs sotmès a cap limitació. Definiràs la teva naturalesa pel teu poder de decisió, a les mans del qual t'he posat. Fixin-se que aquí la divinitat se'n va. Li diu: ara agafa tu les regnes, però ojo, si tu les agafes, allò que facis serà allò que sigui responsabilitat teva. I diu: et vaig col·locar al mig de l'univers perquè des d'aquest indret examinessis més comodament el que hi ha en el món. No et van fer celeste ni terrestre, ni mortal ni immortal, perquè com a arbitrari modelador i escultor de tu mateix et representis amb la forma que prefereixis. I aquí li diu: podràs degenerar en els éssers inferiors, que són les bèsties, és a dir, podràs ser una bèstia. Lliurement podràs regenerar-te en el superior, que són les coses divines, és a dir, podràs ser un àngel. Però d'aquí dependrà que ho siguis, de tu mateix. És a dir, la natura humana es crea a si mateixa. I clar, en el segle XV aquesta idea de Pico és fonamental, perquè en definitiva l'ésser humà no és ni una cosa ni l'altra, no és ni un àngel ni un demoni, és el que ell vulgui ser i pot convertir-se en qualsevol d'aquests dos personatges. Però dependrà d'ell mateix. No hi ha una natura objectiva, sinó que la seva voluntat i la seva capacitat de decidir estan molt vinculades a la seva responsabilitat, i les veritats que ell sigui capaç de crear per dir-se a si mateix seran responsabilitat seva. És a dir, no hi ha ningú que ens vingui a jutjar perquè serem dimonis, sinó nosaltres mateixos podem convertir-nos en dimonis o també podem convertir-nos en àngels, però mai absolutament, sempre serem una barreja de les dues coses, i a més d'això, que tirem més cap a un cantó o cap a un altre només depèn de nosaltres mateixos. És a dir, no hi ha una natura absoluta humana. Ens fem a nosaltres mateixos. Per tant, som responsables. I amb això ja ho deixaria aquí. Gràcies.
Per la seva conferència, crec que ens ha agradat molt.
A vostè.
A mi és que, tot i que m'agrada més el món del bon salvatge, em costa molt creure que no hi hagués gent dolenta dintre d'aquest món. S'havien de defensar d'ells mateixos.
Està clar que, a veure, el que sí que una mica està, bueno, això està en discussió, no? Però tant antropòlegs com paleantropòlegs tenen mostres de que hi havia violència en el paleolític. Però el que no hi havia és una forma organitzada de la violència tal com la concebem nosaltres. És a dir, la violència humana, com que és humana, existeix i ha existit des del primer humà. Però clar, les conseqüències no són les mateixes. Segurament les guerres en el paleolític eren bastant més limitades, a lo millor sí que moria algú o un parell de persones, pel que diuen els que saben sobre això, però les bombes termonuclears les hem inventat els civilitzats, no els salvatges. En la qual cosa, són proporcionals. La capacitat de ser violents a vegades en funció de la civilització que són capaços de desenvolupar. I en definitiva, les bombes termonuclears són responsabilitat nostra. És a dir, i de la mateixa manera que si un suposat salvatge mata un altre suposat salvatge. És a dir, aquí hi ha la violència que després es llegeix culturalment de moltes maneres diferents, però que l'ésser humà és violent és, està clar, al mateix temps que també és pacífic, que és competitiu al mateix temps que és cooperatiu. I aquesta és potser la gràcia que tenim com a humans, que en el fons ens podem definir com nosaltres vulguem o tendir cap a allò que nosaltres volem. Tendir no és el mateix que esdevenir, sinó tenir una tendència cap a una cosa cap a una altra. Però sense aquest manicaïsme de dir ni som absolutament bons ni absolutament dolents, sinó que fem el que podem amb el que tenim. No? I ja el factor cultural és important.
Aquesta barreja de l'home, no? Amb aquestes dues maneres, aquestes dues tendències i sobretot aquest final, aquest cant a la responsabilitat, el trobo preciós. Ara, hi ha una cosa que has dit abans que la trobo inquietant, que és la idea precisament de l'Eudald Carbonell, això de la racionalitat tecnocientífica. Això se'ns fa molt difícil imaginar, aquesta mena de superhome que té la ciència a les seves mans i es pot convertir en algo que dona la sensació que ja no s'assembla a l'home que coneixem.
Sí, és que això, a veure, el Carbonell, els seus llibres postula coses que són molt fortes, és a dir, ell està a favor, per exemple, una cosa de la que jo també estic totalment a favor, que és la socialització de la tecnologia. Això és fonamental, socialitzar la tecnologia. Però ell afirma coses com que la justícia social arribarà quan aquesta tecnologia ens hagi homogeneïtzat a tots i ens haguem creuat amb la nostra pròpia tecnologia. Hi ha un corrent filosòfic que és el posthumanisme, que el que diu és que els humans hem de superar la fase humana per transformar-nos en posthumans. I quina és la manera de transformar-nos en posthumans? Doncs, per exemple, fer un creuament entre el sistema del cervell i els sistemes informàtics, utilitzar la nanotecnologia per modificar les estructures íntimes de la nostra biologia i utilitzar la biotecnologia per manipular-nos genèticament per convertir-nos en éssers superiors. Però clar, això d'on ve? Això d'on ve? Sí, això ve, neix amb la mateixa modernitat. És un mite d'Occident. És un mite que no comparteix amb altres societats, és un mite nostre. I que, a més, aquest mite es reflexa molt fàcilment en la ciència-ficció. La ciència-ficció és incomprensible per una cultura que no estigués familiaritzada amb la tecnociència occidental. Per exemple, en Fontenelle, que és un savi del segle XVIII que va escriure un text per a l'Acadèmia de Ciències de França, que era una espècie d'himne a la ciència, ell ja preveu els viatges a la Lluna al segle XVIII, però no els preveu com una fantasia que podia tenir un autor satíric romà, per exemple. No? No, els preveu com una realitat que es farà, perquè la previsió de domini, de control de la natura que té la tecnociència necessàriament ens ha de dur a controlar-ho tot. I clar, quan aquest paradigma del control i de la racionalitat científica topa amb els seus límits, aleshores ens adonem que potser aquest control no és real. I aleshores quan sorgeix la idea que potser aquesta autotransformació en éssers superiors, més que una solució, pot ser un malson. No? Però és una cosa que està sobre la taula, sí. I que està fonamentat en la idea de que hem de transcendir el primitivisme de l'espècie que som ara. És a dir, ara som doncs, micos poc evolucionats, pas canviarem. És a dir, el mateix Eudald Carbonell arriba a dir en el text, i ara ho posaré perquè es vegi, perquè de vegades no es veuen les obres del que diuen els autors, però diu coses com aquestes. Les societats humanes primitives, grup on hem d'englobar totes les formes culturals i socials prèvies a la industrialització, això és molt fort. És a dir, està assimilant a allò prehistòric tot el que és previ a la industrialització. És a dir, la humanitat comença a néixer a partir de la industrialització. I abans què érem? És a dir, la Ilíada, el Mahabharata, què era? Les coves d'Altamira? Aquestes coses són fruit de primaris, de que això no té cap mena de valor. Evidentment que el que fem és prioritzar una opció, és a dir, hem de transformar la conducta irracional i aberrant de l'espècie humana en una qüestió racional, controlada, tecnificada. Fixi's en una altra cosa. Hi ha un altre punt que és molt interessant també. Per exemple, com arribarem, segons aquest autor, a la igualtat de sexes? Quan la reproducció sigui extrauterina, quan les dones ja no siguin mares, sinó que pareixin a fora. I diu, podem arriscar-nos a dir, doncs, que en vista en un futur immediat és molt possible que la diferència entre ambdós sexes encara es faci menys notòria. I si provem d'anar encara més enllà en el temps, podríem predir que, en cas de posar-se en pràctica la reproducció extrasomàtica o extracorpòria, la igualtat sexual pot arribar a ser una realitat en tots els nivells. Aleshores, quina igualtat? És a dir, deixar de ser de que hi hagin homes i dones, aquesta és la manera de trobar la igualtat. Clar, ens transformarem en un ésser. I totes aquestes propostes estan per darrere d'aquesta tecnocràcia, d'aquesta idea de racionalitat tecnocientífica que en el fons reposa sobre un mite de la natura humana, però sobre res més. I els diria que llegeixin aquest llibre, Encara no som humans, perquè allà està tot, vull dir, només cal llegir-lo. Clar, el que està escrit està escrit. Vull dir. Perdó, eh? Digui.
Aviam, el bon salvatge, clar, aquesta idealització tant de Tahití com d'això era perquè la natura els hi oferia tot el que necessitaven. O sigui, tots tenien per menjar i per viure, clar, i no es creaven necessitats com ens hem creat nosaltres. Per això podien viure, perquè no hi havia competència entre ells, no es morien de gana. Penso que les circumstàncies també marquen molt la manera de viure tan maca, amb una harmonia amb la natura, que la natura et dona, tu li dones, o sigui, i eren poquets, però clar, de la manera que estem ara, com tu has dit, no podem tornar enrere, té d'entrar la racionalitat i l'ètica i ens tenim... No podem anar enrere perquè són molts.
El problema
i després que això que deia l'Eduard Carbonell de la tecnologia, què passa? Que la tecnologia la utilitzem per anar en contra de l'altre. Com que ens hem fet mons i capelletes, la tecnologia no serà universal, com diu ell.
Sinó no, això que... també ho dic jo, que ha de socialitzar-se la tecnologia.
Exacte, que la clau no està, lo dolent no està en la tecnologia, sinó que en què no estarà socialitzada, perquè la tecnologia s'utilitza per anar en contra de l'altre, o sigui, en el món de la guerra, en el món de l'economia, en el món de tot, no? O sigui que el problema no és el que deia ell, no li veig tant en la tecnologia, sinó en que no, l'home no... Primer té de passar pel seu cap que la té de socialitzar, que és de tots, que no és un dret exclusiu, un valor que jo tinc més que l'altre i per tant jo estaré per sobre de l'altre. No?
Però és que socialitzar també vol dir decidir sobre quina tecnologia volem i quina no. Aleshores, per què podem voler transformar-nos en cíborgs? A lo millor no volem, ho hem de poder decidir. És a dir, aquest determinisme tecnocientífic forma part d'una construcció mítica que és pròpia de l'Occident a partir de la modernitat. És a dir, ens fem a la idea de que necessàriament la millora de la qualitat de vida passa necessàriament per la tecnologia. I en part és veritat, és a dir, com a humans no podem estar-nos de la tecnologia. Des de que ens vam constituir com a espècie, sense tecnologia no seríem, sense cultura. El que passa és que hi ha diferents maneres d'abordar la tecnologia. I clar, això depèn d'altres valors que no són exclusivament tecnològics. Clar, si suprimim aquests valors perquè considerem que el valor prioritari és la tecnologia en ella mateixa i tot el que es pugui fer és benvingut, aleshores estem generant un altre valor. aleshores, què hem de medir? És a dir, què hem d'aprofitar de la tecnologia i què no? Això hauríem de decidir també per processos democràtics, per exemple, i això no es fa. Aleshores, clar, el que dèiem abans dels tahitians que estan allà en el seu món ben... Bueno, també podíem pensar que ells també tenien malalties que nosaltres curem molt fàcilment, per exemple, per posar l'altra cara de la moneda, per veure com que en el fons tots són construccions mítiques, que no hi ha un absolut, o sigui, són idealitzacions. Els tahitians tenien una forma de vida que comparada amb els europeus d'aquell moment segurament era molt envejable. Però és que fins i tot un aborigen australià vivia molt millor que un europeu que vivia en una ciutat industrial d'Anglaterra, per exemple. Un treballador industrial que potser estava treballant 14 hores al dia. I l'aborigen australià tenia una qualitat de vida infinitament millor. Bueno, les comparacions, que la qüestió està aquí, que si estem comparant formes de vida, no les podem comparar absolutament. És a dir, com a un tot. Podem comparar aspectes. En alguns aspectes, algunes formes de vida tenen coses molt positives, però en alguns aspectes, les mateixes formes de vida tenen aspectes negatius, perquè són totes construccions humanes. Aleshores, la idealització d'un o de l'altre dona lloc a imatges distorsionades que el que fan és, evidentment, un pot preferir una o l'altra, però que són imatges, són construccions, són mites. I aquests mites, si els mirem com a mites, el millor que podrem veure és que les respostes que donem a què és l'ésser humà no és tan important com les conseqüències que tingui la definició que donem a ésser humà, perquè segons aquestes conseqüències tindrem unes polítiques o unes economies determinades. I és això el que hem de veure. Quines veritats ens són més útils? És a dir, com deia Pico, és a dir, ens podem convertir en el que vulguem, perquè depèn de nosaltres. Sobretot en el nostre món, dependre de nosaltres és molt complex, però en el fons, per aquí va.
Sí? La Montse torna.
A mi tot això no em sembla tan fàcil, perquè tenim el món del bon salvatge, que... La pregunta és, tenim dret a ser bons? Perquè aquella gent se'ls van carregar anglesos i espanyols perquè eren tan bons que no tenien armes.
Bueno, jo no diria exactament això. No diria que eren tan bons, sinó que eren humans com qualsevol altre, amb coses bones i dolentes, val? I tampoc diria que no tenien armes. Tenien armes, i tant que tenien armes. El que passa és que les armes dels occidentals eren infinitament més poderoses. Però no només va ser una qüestió d'armes. Quan Cortés va conquerir Mèxic, no ho va fer per la força de les armes. Va fer per astúcies, per moltes coses, per aprofitar dinàmiques culturals en aquell moment, per aprofitar-se de com els estaven veient a ells, aquests... amerindis i com ells van aprofitar, com els veien, va ser molt complex, no? I per exemple, està claríssim que tant al nord com al sud va haver-hi un genocidi amb totes les lletres, no? I això no es pot negar. La qual cosa no vol dir que els amerindis entre ells no s'esbatossessin tampoc. És a dir, clar que jo sóc més partidari, si he d'escollir un mite, jo escull el bon salvatge i m'hi sento més a gust. I és més, amb allò que hem dit de l'origen a partir de l'agricultura, etc., hi ha com una mena de coses que raonablement ens poden dir que efectivament la violència organitzada neix amb l'agricultura, segurament. La qual cosa no vol dir que no hi hagués violència abans. A lo millor la violència és consustancial a l'ésser humà fins que s'adoni d'això mateix i que desaparegui o que vagi desapareixent també depèn d'ell. També hem de dir una altra cosa, que comparativament, encara que no ho sembli, potser ara pensarem que estic dient bajanades, sí, segurament, n'he dit moltes, però aquesta potser també és una. Comparativament amb altres espècies, som menys violents del que nosaltres ens pensem. Per exemple, si ens comparem amb els ximpancers, els ximpanzés són déu-n'hi-do lo violents que arriben a ser. Tenen una violència i unes jerarquies naturals molt establertes i amb ells ens separa molt poc genèticament, molt culturalment. Però hi ha una altra espècie d'homínid superior que no sé si coneixen, que són els bonobos. Els bonobos fins a fa poc se'ls deia ximpanzés enanos, eren més petits. I es pensava que era una subespècie de ximpanzé fins que es va veure que era una espècie en ells mateixos. Doncs bé, és la gent més hippie que hi ha en el món, més que els humans. Aquesta gent, si mirin reportatges dels bonobo, han eliminat la violència. És a dir, tenen zero violència. I dic gent perquè els simis superiors ja els podem considerar gent. Són gairebé humans, per no dir humans plenament. No? Els bonobos, quan tenen tensions socials, es dediquen a fer sexe. I s'ha acabat la lluita, però a més de manera oberta, ostensible i tots amb tots, i sigui el que sigui. Què han trobat els bonobos? Un mecanisme d'inhibició de la violència que ha generat una societat on no hi ha conflicte. O, millor dit, sí que hi ha conflicte, però el conflicte no es soluciona a garrotades. Els ximpanzés, que estan allà i que estan encara més propers d'ells, doncs, tenen una forma de vida diferent, organitzada des d'unes jerarquies molt més brutals. I nosaltres estem entremig. Estem entremig. És a dir, fins a quin punt som violents? Sí, ho som, no podem negar-ho. Però no són tan violents com nosaltres, el nostre propi imaginari de l'home, jo per l'home ens fa imaginar també. Clar, estem en aquesta tensió. Entre la idea de que podem arribar a fer barbaritats tan grans com Auschwitz, però podem arribar a sacrificar-nos per un altre, també. És a dir, no podem qualificar-nos de manera absoluta, però hem de tenir present sempre què som capaços de fer i fins on som capaços d'arribar i què volem ser i què podem fer per deixar de ser allò que no ens agrada. Això és el que deia Pico. Depenem de nosaltres mateixos.
Respecte a això que diu ara mateix de Pico, que deia que depèn de nosaltres mateixos el fet de que siguem d'una forma o d'una altra, no pot ser que hi hagi unes forces internes o externes que també ens condicionin, com per exemple la genètica, que nosaltres vulguem ser d'una manera però que en canvi hi hagin unes altres forces que ens ho impedeixin o ens ho limitin?
Sí. Clar, és que si parlem de... Si aprofundim una mica més, el que ens trobem és davant del paradigma de la complexitat. És a dir, nosaltres estem acostumats a respostes de blanc o negre, de sí o no, de tot o res. Però clar, la realitat és complexa i això vol dir que el sí i el no conviuen junts. I l'ésser humà és un ésser que està creuat per infinites forces. Entre elles la genètica. Però jo m'imagino quatre determinismes molt forts que estan actuant dintre de l'ésser humà. Un d'ells és el genètic. Clar, un neix amb el genoma que neix i per tant això té conseqüències. Bé, doncs, biològicament estem determinats. Però hi ha un altre condicionament, que és la personalitat. Al llarg del temps, és a dir, una persona neix en un lloc determinat i es va constituint com a individu al llarg de la seva vida i no hi ha dos individus iguals que passin exactament pel mateix. Per tant, cadascú té una estructura psíquica determinada i això el determina també. Dos determinismes. Un tercer, el social. Malauradament sabem que hi ha estudis, i recentment hi ha hagut, crec, un que era d'Intermón, que deia que en els barris més pobres de Barcelona, comparats amb els barris més rics, l'esperança de vida era de 9 anys de diferència. Per tant, allò que no està de moda dir, però que s'ha de dir amb ets i uts, la classe social determina. Tres determinismes. Posem un quart. La cultura. Clar, si jo he nascut al Mediterrani, tinc una manera de pensar i de veure el món i un llenguatge, un idioma, que no és el mateix que si hagués nascut a Tòquio. Clar, com que he nascut aquí, el contingut simbòlic de la realitat que jo entenc, el llenguatge que parlo, la visió del món que tinc, etc., és una que no seria la mateixa si jo hagués nascut japonès, o si hagués nascut peruà, o hagués nascut, somalí. I és un altre determinisme. Però clar, aquí és on ve la gràcia de l'espècie humana. Aquests determinismes no són absoluts. Primer, el genètic. Primer, que la genètica és determinista fins al punt, un punt determinat, no absolutament determinista. És a dir, l'ambient també juga. Si jo tinc molts números per determinades malalties, però ajudo a tenir-les, les tindré bastant segur. Però potser jo puc fer coses per no tenir-les. Però és més, el determinisme biològic en general és una cosa contra la que hem lluitat l'espècie humana des del principi. I ho hem fet a partir de la medicina. És a dir, és una lluita contínua contra el determinisme biològic. Hi ha proves amb enterraments neandertals. S'ha trobat gent que ha, pel seu esquelet s'ha pogut determinar que han viscut molts anys amb amputacions i tares de naixement i problemes físics que els impedien valdre's per ells mateixos, i la comunitat els ha fet viure. El determinisme biològic ha estat superat per una comunitat que els ha ajudat a sobreviure, que en la natura s'haguessin mort, és a dir, en la natura, com a una altra espècie s'haguessin mort. Per tant, determinisme genètic i biològic sí, però també tenim la tendència a intentar superar-lo. El determinisme cultural està clar que ens determina, però podem ser crítics amb la nostra pròpia cultura. Podem arribar a un moment on tot allò que hem rebut ens ho qüestionem, i això és humà, ho fa qualsevol. O sigui, tenim la impressió que els que som crítics només som els occidentals, però qualsevol ésser humà té la mateixa capacitat de contradir els continguts de la seva pròpia cultura, i precisament això és la gràcia de la cultura humana, que pot canviar. Imaginin què passaria si la cultura humana no canviés, que no seria adaptativa. Aleshores no haguessin sortit d'Àfrica. La cultura pot canviar precisament els seus continguts simbòlics per adaptar-se, per exemple, als medis diferents. Si nosaltres vivim al pol, hem de generar una cultura que és completament diferent a si vivim al desert. Per tant, la cultura, sí, és determinística, ma non troppo. És a dir, també la podem canviar. La personalitat. Qualsevol psicòleg o psicòloga sabrà que algú que es trobi davant d'una situació en la que digui no vull ser així, li costarà potser tota la vida fer-ho, però lluitarà contra aquesta idea i intentarà canviar. I molta gent canvia. I finalment, què seria de nosaltres si no hi haguessin lluites socials per reivindicar els drets i trencar aquestes injustícies, com que hi hagi 9 anys de diferència entre el barri més pobre de Barcelona i el barri més ric? Tot això són determinismes, sí, però al mateix temps estem contínuament anant contra aquests determinismes, i a lo millor si podem dir que l'espècie humana és alguna cosa, és una lluita contínua contra les seves pròpies determinacions. I en aquesta lluita, una vegada més, què construïm? Doncs està allà. Som una tensió, i complexitat vol dir això. O sigui, no podem dir som això o som l'altre, sí, no, blanc o negre. És una tensió contínua, i això és la complexitat. És a dir, no poder determinar una única forma d'entendre la realitat, sinó totes alhora, inclús contradictòries. Determinisme al mateix temps que lluita contra aquest determinisme. No sé.
Moltes gràcies.
Gràcies.